Deportes.
COPE Cataluña y Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Més Curves. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Ballori, bona tarda a tothom. Com estàs?
Molt bé, home. El Pau Martínez està al control de so, l'Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Lleida acollirà l'única arribada catalana de la Vuelta 2015. A més, l'onzena etapa es disputarà per terres andorranes. El recorregut de la nova edició es presenta el dissabte a Torremolinos.
Top 4.
Fa un mes que el Barça de bàsquet va entrar en dinàmica de derrotes. Oleson i Abrines són dubte per tornar demà davant el Panathinaikos. I Xavi Pascual s'ha mostrat sorprès per la situació que viu la institució i ha demanat unitat.
Top 3.
L'Espanyol surt viu de València, tot i la derrota 2-1 a l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. El conjunt xe va vèncer amb un penal als 86 de partit. La tornada dimarts vinent a les 8 del vespre.
Top 2.
Xavi Hernández no jugarà avui al partit de Copa davant l'Elx i, atenció, és dubte per rebre diumenge l'Atlético de Madrid a la Lliga. Té una lesió al soli de la cama esquerra. També queda fora de la llista d'avui Mathieu i entra a la convocatòria Iniesta al partit a les 10 de la nit.
Top 1.
I segons ha pogut saber Esports Cope, Neymar també comença a estar disgustat amb Luis Enrique. No és un tema personal i sí de pèrdua de confiança en el tècnic asturià.
Entrevistes a Esports Cope.
Atenció que avui hem quedat amb el jugador del Fiat Joventut Sergi Vidal i també escoltarem el porter de l'Espanyol Pau López.
El debat a Esports Cope.
Amb els encarregats avui del temps d'opinió el Gustavo Carrizo i la veu del Barça Gol Televisió en el periodista Lluís Izquierdo.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, preguntem si veieu a Leo Messi al Barça la temporada vinent. El Gilbert Arnau i el Jordi Garcia pensen que sí. En canvi, la Nadine Campos creu que no i la Sònia Leal tira pel camí del dret i diu, si vol marxar, que marxi. Recordeu que estem sortejant premi gran, premi gros, premi xulo, una entrada doble pel Barça Atlético de Madrid del diumenge vinent a les 9 de la nit. Recordeu, opinar té premi, facebook.com/esportscopecatalunya i a Twitter, Ballori, esportscope, tot teu.
Moltes gràcies, Albert. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda, això ja està en marxa, la pilota ja roda esportscope.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y los seguirás escuchando. COPE, estar informado.
Avui resulta més evident que mai que Leo Messi s'ha convertit en la figura amb més poder al Barça. El seu malestar amb la directiva ha desembocat en convocatòria d'eleccions i el seu malestar amb l'entrenador té a Luis Enrique contra les cordes. Messi no està a gust, sobretot perquè veu que els actuals gestors, els despatxos i el camp no estan posant els elements adequats perquè el Barça segueixi sent un equip guanyador. Messi vol seguir guanyant, s'apropa a la trentena i ja no està per perdre el temps. Així que o algú el convenç que les coses aniran a millor o la possibilitat de que marxi per primera vegada pot ser una realitat. Messi ha demostrat aquesta mateixa temporada que encara pot estar a un nivell molt alt, així que perdre'l seria un cop molt dur, duríssim, per l'equip i per l'entitat. Però si pel que fos acabés marxant, en principi, les notícies que ens arriben apunten a que el Barça no es dissoldria, que seguiria existint.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem, que tenim novament, una vegada més, un programa molt dens avui. Oli, Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Com estàs?
Molt bé, tenim molts fronts oberts a nivell institucional, a nivell de despatxos, a nivell de vestidors. Avui hi ha un partit de futbol, un partit de Copa contra l'Elx, així que posem fil a l'agulla, que portem avui molt bona informació. Comencem amb notícies Sports Cope. Venim informant des de fa dies, concretament des de diumenge a la nit, del descontent de Leo Messi, el tècnic, amb Luis Enrique, a qui fa responsable de la deriva de l'equip. El dia següent, Us vàrem explicar també aquí que no només Messi era el que pensava d'aquesta manera, que hi havia més jugadors importants que pensaven el mateix, i avui podem afinar encara una mica més. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Perquè l'altra gran estrella de l'equip pensa com Messi.
Sí, Neymar, que ha confessat al seu entorn que està perdent la confiança en Luis Enrique. Els motius? No entén els mètodes del tècnic ni les seves alineacions. Creu que en molts casos perjudiquen a l'equip. Neymar, doncs, que comença a estar disgust, està perdent la confiança en la feina de Luis Enrique, i el que és més greu, té dubtes de que puguin guanyar algun títol amb ell com a entrenador. Podem explicar també que aquest malestar de Neymar ha començat en les últimes setmanes, però que la relació d'ell amb Luis Enrique és bona, de pressi mutu, que no han tingut cap tipus de problema, és a dir, que a nivell personal cap problema, tot ok, que el qüestiona a nivell professional. Sense anar més lluny, ens diuen que Noeta, la imatge de la banqueta que van captar les càmeres, és significativa. Després de l'autogol a Alba, Neymar reacciona buscant a Messi amb la mirada i li diu calienta. L'argentí mira cap a un altre lloc amb cara de circumstàncies. Després Neymar li torna a insistir, el torna a cridar i li fa el gest de va, posa't les botes i a córrer. Li pica l'ullet a Messi, que aquest cop no pot contenir el riure. Doncs bé, Neymar, doncs podem explicar aquí a Sports Cope que és un altre crac que comença a adoptar la feina de Luis Enrique, segons ell mateix ha confessat al seu entorn.
Hem estat mirant números perquè Neymar segurament té més motius que Messi per estar enfadat amb Luis Enrique, perquè s'ha quedat moltes més vegades a la banqueta.
Sí, sent que no és l'intocable el trident, un fet que evidencien els números. En Lliga ha participat en 14 partits, 10 com a titular. D'aquests 10, 4 ha estat substituït i els altres 4 partits ha sortit com a suplent, Llevant, Màlaga, Rayo i Eibar. En Champions ha disputat 5 partits com a titular, substituït en 2, un d'aquests a l'Amsterdam Arena, on a la zona mixta Neymar va reconèixer: no me gusta ser el sustituido, quiero estar siempre jugando, pero hay que respetar la decisión del entrenador.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Doncs aquesta és la nostra notícia de portada. Neymar, igual que Leo Messi, no està content amb l'entrenador, amb Luis Enrique. Avui ha partit a l'estadi. Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A partir de les 10 de la nit ens han posat dureta una altra vegada. Barça-Elx, partit d'anada dels vuitens de final. Tenim la llista de convocats des d'aquest matí, una llista que a més ha hagut de ser modificada una miqueta més tard de ser emesa per una lesió de Xavi.
Sí, una llista on estan Messi i Neymar, que apunten a titulars, on Luis Enrique ha deixat fora alguns dels habituals, no masses, Busquets i Bravo. També havia deixat fora Andrés Iniesta, però amb aquesta baixa d'última hora de Xavi Hernández, Iniesta ha entrat a la llista. Un Xavi Hernández que pateix una petita lesió fibrilar al sòlid de la cama dreta, que el fa ser dubte pel partit de diumenge, compta, contra l'Atlético de Madrid al Camp Nou. Tampoc ha entrat a la llista Mathieu per precaució, per unes molèsties al tendó d'Aquiles. També s'han quedat fora Rafinha i Douglas, i han entrat del filial Samper i Munir. Luis Enrique, a la roda de premsa d'ahir, agraïa que algun periodista li preguntés pel partit contra l'Elx.
Hombre, muchas gracias. Pues me preocupa que es un rival que, a pesar de que en Liga no va muy bien, me preocupa en todo ese tipo de partidos, rodeado de todo lo que nos rodea, y me preocupa también, quizás más que ningún otro partido, en qué estado van a estar mis jugadores. No va a ser un partido fácil, primero porque el rival no lo va a consentir, y segundo pues porque la situación en la que estamos no es la más agradable para todos.
A veure quin equip treu avui Luis Enrique. Ja sé que és impossible encertar una alineació amb aquest home, però, home, donades les circumstàncies, no está el horno para bollos, no sé si farà molts invents avui.
Jo crec que no. Jo faria un equip amb Ter Stegen, en defensa Alves, Piqué, Mascherano i Adriano. Al mig del camp potser l'única concessió seria que jugués Samper, perquè Busquets està fora de la llista, amb Rakitic i Iniesta, i davant Pedro, Messi i Neymar per donar descans a Luis Suárez pensant en el partit de diumenge, i a morbo en veure com reacciona l'equip després de tot aquest enrenou.
Sí, sí, l'equip i l'estadi, evidentment. Sí, gràcies, Sílvia, que vagi bé. Què expliquem del rival de l'Elx? Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Doncs que no viuen una situació gaire agradable, són últims a la Lliga, només ha aconseguit dues victòries en 17 partits, i pel partit contra el Barça, Fran Escrivà té 4 baixes, les del porter suplent Manu Herrera i les de 3 indiscutibles, el central José Ángel i el migcampista Pedro Mosquera per lesió, i Garry Mendes, que ha estat seleccionat amb Cap Verd per jugar la Copa Àfrica i que tampoc no hi serà. Escrivà només té disponibles, doncs, a 16 jugadors del primer equip, i per això ha cridat a files a 4 jugadors del filial: un porter suplent, el Pol Freixanet, el defensa José Antonio Peral, el migcampista Rafa Gálvez i l'extrem argentí Franco Frapagane, l'únic d'aquests 4 que ja ha debutat amb el primer equip. Escrivà diu que vol com a mínim un empat per encarrilar la tornada a casa, i que després de la derrota a Anoeta el Barça arribarà amb ganes de convèncer i també de guanyar.
A nivell deportiu ellos vienen de de sufrir una derrota y los jugadores lógicamente querrán resarcirse de esa derrota. Así que me espero un Barça, si ya siempre lo esperas muy fuerte, los espero incluso pues con el deseo de corregir ese último tropezón. No creo que al igual que nosotros, no creo que nada que ocurra fuera pueda afectar a lo que es el rendimiento deportivo.
Escrivá també ha dit que no es planteja dimitir, que queden 21 jornades i considera que hi ha marge de sobres per poder aconseguir la permanència. Sobre la situació que viu Luis Enrique, ha dit que no creu que la seva continuïtat depengui només del partit d'avui.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. Esports Cope.
La imatge del dia. La imatge d'avui serà la que donguin els jugadors aquesta nit a partir de les 10 davant de l'Elx. Quedaran retratats ells i Luis Enrique i ben aviat es veurà si els protagonistes estan convençuts del que fan o continuen despistats, descontrolats i sense esperit ni ràbia per demostrar que estan molt endollats. La guinda la posa avui Xavi. Xavi estava a la llista a quarts d'11 del matí i sorpresivament cau una estona després per una lesió al sòlid que no només es baixa per avui, sinó que ni tan sols és segur que pugui tenir l'alta davant de l'Atlètic de Madrid diumenge. Ahir, com ens van dir des de fonts properes a un dels capitans, no hi va haver la reunió dels capitans. Bartomeu sí que va parlar amb el capità, amb Xavi, on a lo millor també li va comunicar la seva decisió de les eleccions. En tot cas, el focus d'avui, la imatge dels jugadors, la de Luis Enrique, amb la possibilitat també que el focus s'acabi anant cap a la llotja.
Manol Oliveros, Esports Cope. Després de la imatge a Anoeta, el Barça s'examina a la Copa.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça-Elx.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Radomí Antic. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Recordo que si el Barça passa a ronda, supera aquests vuitens de final de la Copa del Rei, s'enfrontaria als quarts de final amb el vencedor de l'eliminatòria entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Ahir al Vicente Calderón, Atlètic de Madrid 2, Real Madrid 0. El Real Madrid, per tant, que estarà obligat a remuntar el Santiago Bernabéu dijous que ve si vol passar aquesta eliminatòria davant un equip com l'Atlètic de Madrid, que si té alguna virtut és la seva solidesa defensiva. Atenció al Real Madrid, que encadena dues derrotes consecutives davant València i Atlètic de Madrid i dissabte rebrà a l'Espanyol al Santiago Bernabéu en partit de Lliga. El partit d'aquesta nit a l'estadi del Camp Nou és el primer partit després de l'anunci d'ahir del president Josep Maria Bartomeu de que hi haurà eleccions a Can Barça a final de temporada. Està per veure quan, perquè el ventall pel que fa a les possibles dates és molt ampli. En aquest sentit, per exemple, Manifest Blaugrana demana la dimissió de la Junta abans del 15 de gener i que el club quedi en mans d'una junta gestora que dirigís el club fins al dia de les eleccions. A partir d'ara també s'haurà d'anar decidint i configurant el panorama electoral. Tenim a dia d'avui, a dia 8 de gener, dos candidats segurs, que són Josep Maria Bartomeu, que és l'actual president, que ahir va explicar que seguirà prenent decisions importants fins al darrer dia, i també Agustí Benedito, que va estar en aquest mateix estudi el passat dia 31 de desembre i ja aleshores li demanava a Bartomeu, quan encara no sabia ningú que hi haurien eleccions a final d'aquesta temporada, que no prengués grans decisions com la renegociació del contracte amb Nike, el nou patrocinador, o temes referits al nou estadi. Benedito, dimecres passat en aquest mateix estudi.
Són decisions que condicionen i molt les futures juntes directives. T'ho dic per la part que em pugui tocar. Cuideu que són decisions de moltíssima transcendència. Crec jo que no poden ser preses per una junta que té, deixa'm dir, deixa'm-ho dir d'aquesta manera, legitimació. Són decisions molt, molt, molt transcendents, molt importants, i que afecten no només a l'institució, sinó al propi equip de futbol. Jo els hi demano, a tan curt plaç com estem, de tenir una junta nova electa, sisplau, no prengueu decisions, que si hem d'anar a un procés electoral, els hi demano, sisplau, perquè és que si no, tindrem un embolic molt gran, atenent a la configuració que té democràtica del club, atenent que és immediata una responsabilitat, ells demanarien el mateix si fos al revés.
Benedito i Bartomeu són els dos candidats ferms que tenim ara mateix sobre la taula, i després hi ha un grup de gent que s'ho està pensant, com per exemple Joan Laporta, que Oli, Joan Laporta és el tema. Què farà Joan Laporta? No? Perquè avui totes les enquestes que apareixen, les que fa tothom, les de tots els mitjans, donen a Joan Laporta sense haver dit encara que es presentarà. Oh.
Sí, textualment les notícies són que té moltes possibilitats de presentar-se i que no és cert que estigui previst doncs, estar a llistes polítiques com s'està publicant aquests dies. De manera que ara per ara, el que va dir en Twitter, deixarà una mica de calma el club, l'equip, doncs reaccioni, que jugui molt millor i després farà declaracions. Però textualment té moltes possibilitats de presentar-se com a candidat a la presidència del Barça i que descarta qualsevol la previsió d'estar a les llistes polítiques.
Moltes possibilitats, per tant, també que Joan Laporta comparegui a aquestes eleccions. Hi ha un altre cas important i que subratllem, que és el cas de Toni Freixa. Toni Freixa, a dia d'avui, encara directiu del Futbol Club Barcelona, des de fa temps ho està madurant, però jo diria que ho té bastant madur. Jo, si ara mateix hagués d'apostar, apostaria a que sí, a que finalment Toni Freixa serà candidat també a la presidència del Barça, però veurem. També s'ho està pensant Jordi Majó, el que va ser tercer classificat a les eleccions del 2003. Ho va dir fa uns dies aquí a Sports Cope i a dia d'avui es manté en aquesta posició. Diu que no prendrà una decisió definitiva fins que no es convoquin oficialment aquestes eleccions. Ja deia això Majó a Sports Cope fa 10 dies.
Estem preparant com si les eleccions fossin demà passat, però no les decidirem definitivament fins que les convoquin. Yeah. Perquè considerem de que ara sortir i proclamar-te precandidat no és el moment.
Yeah.
No fem cap favor a ningú. Jo, si em pregunten, doncs opinaré, com sempre, però no farem una oposició, diguem, oficial al respecte. Quan els convoquin, llavors decidirem si ens presentem o no.
Doncs pendents de les decisions finals de Laporta, de Freixa, de Majó, i després han aparegut també altres noms menys coneguts a l'escena com Víctor Font o Jordi Farré. Més temes, hi ha un altre tema, hi ha el tema del director esportiu, del nou director esportiu que està buscant Josep Maria Bartomeu pel Barça. Bartomeu ha deixat clar ahir quin ha de ser el perfil d'aquest director esportiu.
Serà una persona, evidentment, que estem buscant, però és una persona que ja ha estat al club, o que està al club, o que ha tingut relació amb el club. No busquem ningú que hagi estat de fora. Ho dic perquè amb això veig que surten molts candidats. Mica per... Volem algú que tingui aquest ADN Barça, que conegui bé el nostre futbol, la nostra forma de pensar, la nostra idea de joc. Ha de ser una persona d'aquestes. Per tant, amb això doncs, hi ha moltes persones que no han estat aquí, que surten mitjans, doncs, que no vindran. Busquem aquest perfil de persona.
Busquen aquest perfil de persona, la directiva del Barça, i, home, reuneix les condicions d'aquest perfil, Oli, Òscar García, el nostre comentarista a la COPE, que ha estat sondejat per Bartomeu.
Sí, 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 ahir a la pàgina digital d'Esport Capellà a les 5 de la tarda, una mica abans de començar, o quan va començar la roda de premsa de Bartomeu, van publicar que s'havia reunit el encara president del Barça, Òscar García, i efectivament ho podem confirmar des d'aquí, des d'Esports Cope, va ser una reunió d'uns 10 minuts aproximadament, i la qüestió és dir sí o no. I de moment, doncs, aquesta és la història, no? En tot cas, va ser molt breu, de manera que sembla que no anirà cap endavant aquesta, per part d'Òscar García, per part del club. Sí, ja ho van dir ahir, que no ho podien desmentir, que es van reunir, i a partir d'aquí, doncs, Òscar García és molt lliure de fer el que vulgui, però no estava molt disposat a parlar, a continuar parlant.
Doncs aquest és el panorama Can Barça a aquesta hora de la tarda. Com veieu, moltes puntes, moltes situacions, moltes decisions per prendre per part de molta gent. De seguida ho comentarem tot plegat amb Gustavo Carrizo i amb Lluís Izquierdo al nostre debat, però abans encara ens queda un nom per posar sobre la taula. I aquesta informació té a veure amb un nom, amb un home que ha estat capdalt, que ha estat molt important al Barça les últimes temporades. És Víctor Valdés, que sembla que surt del túnel finalment a l'ENA i que està a un pas molt a prop de convertir-se en jugador del Manchester United.
Sí, fons del United i fons properes a Víctor Valdés ens confirmen a Sports Cope que encara no han signat cap contracte. Ara, a aquesta hora, es troben reunits a Manchester en una última reunió per acabar d'enllestir un contracte que Valdés signarà en les properes hores i que en principi et lligarà el United de Bengal fins al juny de 2016.
Bona notícia per Valdés, si s'acaba confirmant que tot apunta que serà així. Gràcies, Helena.
Adéu.
Anem al debat.
gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafés sobre la taula. Prenc nota, Oliveros, que posem?
Un tallat.
Un talladet amb Bracafé per l'Oliveros. Saludem al Gustavo Carrizo, el Futbol al Diván. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué ponemos? ¿Qué te apetece?
Un descafeinado, por cómo viene el ambiente, ahora un café relajado.
Para rebajar tensión, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bracafé descafeinado para Gustavo Carrizo, marchando. Y también Bracafé para Lluís Izquierdo, company de Gol Televisión. Lluís, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, bona tarda.
Què et ve de gust, anar
a
tu?
Home, a mi avui, tal com està el tema, carregat.
Carregat, eh?
Sí, sí.
Bracafé doble, eh?
Exacte.
Tenim eleccions a final de temporada, Lluís. Jo crec que no tenia una altra sortida a Bartomeu, no?
No tenia una altra sortida, tot i que no estava tan clar, no? Es podia haver agafat el càrrec. És veritat que, com ell molt bé va dir, això ja era insuportable, és a dir, l'entorn... Ell va utilitzar un altre eufemisme, però vaja, és l'entorn al cap i a la fi el que dicta moltes vegades l'estat d'ànim del barcelonisme, i l'entorn del barcelonisme està com està, i llavors jo crec que va ser el que havia de fer. Per tant, entenc que és una bona decisió i que ara, doncs, a pensar ja en qui dirigirà el club, sigui ell o no, els propers anys.
Gustavo, decisió correcta? Sí, no?
Sí, no tenía otra opción, ¿no? Yo creo que el último manotazo que tiró Bartomeu y su junta fue la ofrenda de la cabeza de Andoni Zubizarreta a los socios del Barça, pero desencadenó un efecto dominó. La caída de Zubizarreta automáticamente también causaba la caída de la propia junta directiva, ¿no? Se jugaba que el próximo domingo frente al Atlético de Madrid se viviera un espectáculo como aquel que le tocó vivir a Joan Gaspar con una pañolada, sí, con una pañolada increíble, y me parece que quiso evitar eso, aunque hay muchos frentes abiertos todavía y esto no significa el fin de una crisis, ni mucho menos, ¿no?
Los frentes abiertos de Leo Messi, de muchos jugadores, ¿no? Pero entre ellos, sobre todo, Leo Messi. Tú que le conoces... ¿Ves normal que un carácter como Leo y el de Luis Enrique no se entiendan?
Sí, bueno, cuando asumió Luis Enrique ya era una de las incógnitas, ¿no? ¿Cómo se llevaría con Leo Messi? A ver, por cómo es el comportamiento de Leo Messi en la selección argentina, tiene reacciones bastante particulares, ¿no? Que no tienen mucho que ver con una persona adulta que piensa las cosas y las madura, sino más bien con impulsos, ¿no? Y por lo menos así lo describen sus propios compañeros. Es una figura que se puede llevar con buena capacidad, se puede llevar perfectamente, pero que tiene estos impulsos, ¿no? Recordemos cuando le hacía señas, por ejemplo, a Villa, o cuando le hacía señas a Tello. Bueno, de esa manera reacciona siempre Leo Messi. Lo que pasa es que en Argentina lo toman de una forma y aquí en España, por una cuestión cultural, se toma de otra. El choque con Luis Enrique, que también tiene un carácter muy muy fuerte, era previsible, y me parece que tiene mucho que ver también con el funcionamiento del equipo, con los mareos tácticos del entrenador con la plantilla, que desencadenó todo esto. No se justifica la reacción de Messi faltando al entrenamiento de puertas abiertas, pero es una relación que no, seguro no va a ir a mejor.
Sí, sí, sí. Sembla difícilment reconciliable, aquestes postures, Lluís, entre Messi i Luis Enrique. Complicat, eh?
Sí, però han d'acabar reconciliant-se pel bé del Barça, no? El que passa que, clar, tot això ha suposat que ara explotin rumors un darrere l'altre, no? Avui, sense anar més lluny, hi ha Anglaterra publicant ofertes del Chelsea, anys de contracte i coses d'aquestes, no? Era previsible que hi pogués haver un enfrontament, coneixent sobretot a Luis Enrique, la seva manera de ser i la seva manera de treballar, però estic d'acord amb el Gustavo, és injustificable el que ha fet Messi a les darreres hores, però s'ha de ser molt prudent també, no? Jo crec que es pot arreglar, i ara la gran preocupació, em sembla, del barcelonisme no és si això es pot arreglar, que probablement s'arreglarà de manera puntual, sinó quin és veritablement el futur de Messi, no? Si l'any passat ja va semblar que estava molt a prop de marxar, i es va arribar a dir que havia arribat a parlar amb alguns dels entrenadors, dels tècnics del club, perquè tenia intenció de marxar, que no estava a gust, dona la sensació que ara encara està més a prop de marxar, no? I aquest és el gran problema que jo crec que hi ha ara mateix al respecte de Leo, no?
Por las señales que nos llegan a nosotros, es prácticamente imposible que Leo Messi y Luis Enrique se arreglen. Sí, eso, eso por un lado. Solamente la situación, es decir, Leo Messi está muy feliz y dice que no puede estar en otro sitio más feliz que en Barcelona, pero pone condiciones y dice que con Luis Enrique nada, vamos, ni de aquí a la vuelta de la esquina, que espera un buen proyecto deportivo, un nuevo entrenador que se adapte mucho mejor a su forma de ser y a su forma de jugar, y que después es muy importante también quien gane las elecciones, ¿no? Es decir, pero con Luis Enrique, a corto plazo, imposible.
El problema es, y mientras tanto, hasta que acabe
la temporada... mientras tanto es que estamos en enero.
Claro, claro.
Claro, mientras tanto, yo creo que se verá en el campo, es decir, tú ves en el campo si el equipo dice, va, venga, nos enchufamos y tal, y venga, pa'lante. O ves que no, que sigue igual de como decía el otro día en su columna Gustavo Carrizo, la locura. Sigue sí. Igual la locura. Si sigue igual la locura, la gente mirará para el palco y al final, si está débil Luis Enrique, el que paga el pato dentro de poco, sería Luis Enrique si las cosas no se arreglan. Pero Leo Messi seguirá jugando.
Sí, sí. Yo també tinc aquesta sensació, Gustavo, de que estando la situación como está, Luis Enrique está un par de malos resultados de ir a la calle.
Sí, casualmente hoy lo escribí en una columna que lo pusieron de frontliner, ¿no? En la línea del frente, que es el lugar donde suelen ir los que están denominados como carne de cañón, ¿sí? A la espera de cualquier resultado negativo para ser condenado definitivamente, ¿no? Ahora la cuenta regresiva empieza para la continuidad de Luis Enrique, ¿no? ¿Cuánto puede aguantar? Ayer en la rueda de prensa se mostró muy desafiante, muy firme en sus convicciones, pero claro,
él no va a cambiar, eso,
claro,
también
eso
te lo digo.
Seguir chocando con el vestuario, ¿no? Porque claro, ahora no es solo Leo Messi, sino que desgraciadamente se van a formar dos bandos, aquí los que estén con Messi y los que estén con Luis Enrique, lo cual será nefasto para el Barcelona y para el futuro cercano, ¿no? Pero da la sensación que a este ritmo la temporada del Barça va a terminar muy pronto.
Si el otro día poníamos en cuarentena lo de la gastroenteritis de Leo Messi, que para mí, pues, que no hubo gastroenteritis,
no.
Hoy podemos poner en cuarentena también porque a las 11 está en la lista o a las 10:30 está en la lista Xavi y al cabo de una hora no.
Es raro, sí.
Todo es raro en el Barcelona ahora.
Sí.
Todo va a ser mirado con lupa, ¿no? ¿No? Nada se va a ver de forma natural, sino que todo va a despertar suspicàcia.
Sí, només volia afegir que és que això m'està recordant, evidentment, a l'enfrontament Mourinho-Casillas, no? És a dir, de fa 2-3 temporades. Al final, moltes coses de les que passaven al Madrid estan passant a Can Barça, no? És una cosa, no sé si és cíclica o què, però és que ara ho dèieu, no? O estàs amb aquest o estàs amb l'altre. Doncs exactament aquest és el debat que hi havia al Madrid fa 2 o 3 anys, com també hi havia rodes de premsa molt tenses amb Mou, i ara les rodes de premsa són molt tenses aquí a Barcelona, mentre que Ancelotti protagonitza unes rodes de premsa absolutament tranquil·les, no?
Sí.
El famós pèndol, no? Ara sembla que toca una mica de patiment aquí a Can Barça.
¿Te cuadra lo de Messi al Chelsea, por ejemplo, Gustavo? ¿Te cuesta verlo con la camiseta azul o no mucho?
Me cuesta verlo al lado de Mourinho, sí, porque si tiene problemas con Luis Enrique, están garantizados los problemas con Mourinho, ¿no? Es un especialista en llevarse mal con los jugadores importantes de sus equipos, salvo Drogba, generalmente tenía problemas con
Cristiano acabó mal, Mourinho
con Cristiano
también.
Cristiano acabó mal, que por eso no, digo.
Y Leo, con los entrenadores también tiene problemas.
Y Leo con Guardiola acabó mal también.
Pero no hagáis caso de eso porque fijaos que Xavi Alonso está en el Bayern.
Ya. Y Cesc está Mourinho.
Sí, pero sí, ya te garantizo que Messi no va con Guardiola, ¿eh?
Messi no va con Guardiola.
No.
Está bien eso.
Vamos, si no ahora mismo hay un giro de 180 grados entre los dos, no acabarían juntos nunca. Ya. Ni por Guardiola, ni por Messi.
Yo a Messi lo veo más cercano al Manchester City.
Yo también.
Por una cuestión de que está el Kun Agüero, que es muy amigo suyo, que está Pellegrini, que bueno, es un entrenador también que es muy firme. Recordemos aquel problema que tuvo con Riquelme, pero me da la sensación que se llevaría mucho mejor con una persona del perfil de Pellegrini que con Mourinho.
Por filosofía de club también ahora mismo.
Sí.
Yo no quiero subestimar a Abramovich, pero me da a mí que ahora mismo tiene más dinero el City para pagar esa cláusula que no el Chelsea, ¿eh? Pero bueno, Abramovich tiene mucho dinero y también se ha gastado mucho dinero en fichajes desde que está en el equipo de Londres.
Una cuestión que me comentaba un periodista no hace mucho tiempo, que en una concentración de la selección argentina, charlando entre los futbolistas, el Kun Agüero comentaba que había planteado a los directivos del club la compra de Messi. y que en forma muy seria le habían dicho que si pedían 300 millones, ellos ponían 300 millones. Ya. Que si lo podía convencer a Messi, ellos cumplían con la parte económica.
Ya, o sea, que Messi no ha podido traer a Agüero al Barça, aunque se ha intentado en alguna ocasión, pues Agüero intenta llevar a Messi al City, ¿no?
Es probable. Yo lo veo más en el Manchester City o incluso en el Paris Saint-Germain que en el propio Chelsea.
Fins a quin punt seria dramàtic perdre'l pel Barça, Lluís?
Home, perds un jugador del que has après els últims anys. Jo entenc que hi pugui haver gent que pugui valorar positivament la marxa de Messi des d'un punt de vista econòmic i que entén que ja ho ha donat tot. El que passa, clar, Messi és tan gran al barcelonisme que dir això, ostres, ho has de dir amb la boca molt petiteta, no? Suposo que s'hauria d'analitzar. El que està clar és una cosa, si un jugador no està a gust, el millor és que se'n vagi, no? Però clar, sempre pensem que el millor Messi el podem recuperar, ja no el millor Messi futbolístic, que també, sobretot el Messi anímic, que és el que jo deia abans, ja l'any passat va fer un amago de voler marxar del Barça, no? Una intentona de no estar content. Un Messi així, òbviament no el vols, no? Vols un Messi que estigui convençut, que estigui content. Però entenc que econòmicament hi haurà molta gent que podria entendre que Messi ja ho ha donat tot al Barça i que seria una operació econòmica meravellosa per l'equip, pel club.
Ho seguirem comentant. Us deixo saborejant el Bracafé. Gustavo Carrizo, Lluís Izquierdo, gràcies per estar a Sportscope, eh?
Una abraçada.
Bona tarda.
Gràcies, adeu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
És un dels porters del City, ex del Màlaga, Willy Caballero. Willy, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, Willy, ha tocado el Barça en octavos de final, ¿eh?
Lo que menos quería el equipo era enfrentarse a algún equipo español.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllón.
Cope, estàs informat.
12 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, hola.
Hola, Ballori.
Derrota a Mestalla en el partit de Copa, 2-1 contra el València, però en un molt bon partit de l'Espanyol ahir, eh?
Sí, gols de Gallà i Negredo de penal i d'Estuani. Un bon Espanyol, eh?, que va jugar possiblement el millor partit de la temporada fora de casa. 8è gol, com dèiem, de la temporada per Cristian Estuani, el tercer a la Copa per un davanter que segueix fent números per tornar a ser titular. Bon debut del cinquè canterà de l'àrea Sergio. Es tracta del defensor esquerrà Rubén Duarte, que va jugar tot el partit. La jugada clau de la nit, a Mestalla, a 4 minuts pel final, Paco Alcácer i el porter perico Pau López xoquen, penal que xiula un Diano a instàncies del seu assistent. Avui hem rebut l'equip quan ha retornat de València, hem parlat amb Pau per Esports Cope.
Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Felicitats pel partit d'ahir, la pena de la derrota final, però és un bon resultat i un bon partit, eh?
Sí, és una llàstima, no? L'equip havia jugat molt bon partit i al final l'acció del penal em deixa una mica tocats, però bueno, contents de com va jugar l'equip, contents de també el resultat, ens ha estat bo per la tornada i ojalà vingui molta gent aquí a Cornellà per poder remuntar.
Explica'm la jugada del penal, com la veus?
Primer és una pilota dividida amb Paco, que arribem els dos junts, i al caure sí que amb inèrcia aixeca una mica la cama esquerra, i Paco, que és llest, xoca contra la meva cama i es deixa caure, no? L'àrbitre no veu res, la pita en línia al final, però bueno, sí que pot pitar penal, ni que rigorós, però bueno, pot pitar penal.
No vas estar massa content després del partit contra l'Alavés pel joc de l'equip? Ahir sí que heu donat tots la cara.
No, sí. La veritat que els partits de l'AB sí que és veritat que en pilota no vam estar tan fins com ahir, però la veritat que ahir vam fer molt un partit en pilota. Crec que els jugadors que van jugar ahir van fer un partit enorme, crec que van ser en moltes fases bastant superiors al València i això ens dona ànims per primer per dissabte al Camp de Madrid i després per la tornada. Pots remuntar amb 1-0, ja la victòria és nostra i ojalà vingui molta gent aquí i puguem remuntar-ho.
Tu, de la teva situació personal, estàs content del partit d'ahir?
Sí, molt content de poder tornar a jugar, que a mi estiguem tornant a donar 90 minuts i content de poder disfrutar d'un camp com és Mestalla i de poder jugar alguns minuts més.
L'Espanyol avui ha començat una campanya perquè la gent hi vagi.
Ojalà vingui molta gent, la veritat és que la gent m'ha quedat una mica tuc. El partit de l'Eibar, antes també, va ser un partit dolent de nostre i ojalà vingui molta gent el dimarts i podem remuntar i ja estem tots contents.
Tant de bo que sigui així. Avui festa, demà feina i viatge cap a Madrid, jugar el dissabte a la tarda a les 4 al Bernabéu. Notícia de Mercato, afegim el que vam dir ahir aquí sobre Raúl Rodríguez. Aquest matí s'estaven tancant a les oficines de Cornellà els serrells definitius per a la seva desvinculació. A veure què passa aquesta tarda, si es desvincula i si tornem a veure a Raúl Rodríguez jugant amb l'Espanyol.
Fins aquí el futbol. I ens aturem avui en el bon moment del Joventut, classificat 4 anys després per la Copa del Rei i ara mateix per davant del Barça a la classificació a la Lliga CB després de 15 partits. Tenim comunicació amb el jugador de la penya, Sergi Vidal, que a més aquesta temporada ha tornat al Joventut 14 anys després. Sergi, hola, bona tarda.
Bona tarda.
I bon any, eh?
Igualment.
A veure com es dona el 2015, perquè el tram final o la segona meitat del 2014 per la penya ha estat magnífic, eh?
Sí, tant de bo. Tant de bo el primer tram del 2015 sigui igual de bo, com a mínim.
Uh-huh. Escolta, per què estan sortint tan bé les coses, Sergi?
No ho sé exactament. Sé que tenim molt bona ambient de vestuari, sé que ens ho passem bé jugant i al final doncs, les coses estan sortint, l'equip juga amb confiança, estem amb una bona dinàmica i crec que el fet de jugar com juguem i això, com et dic, sense especular massa, tant defensa com atac, doncs no està donant bons resultats, a pesar de no tenir uns grandíssims percentatges, però al final tothom està fent la seva feina, la barreja entre jugadors amb experiència i jugadors més joves de la casa, doncs sembla que, com et dic, tothom aporta lo seu i això fa un bon bloc. Jo crec que no hi ha cap jugador que destaqui moltíssim, però sí que al final doncs tots sumem lo nostre.
I ja teniu a la butxaca el que era el primer gran objectiu de la temporada, que era estar a la Copa, i ho heu tret d'una forma folgada.
Sí, la veritat que era algú ens feia il·lusió, el club feia anys que no aconseguia i per nosaltres era un estímul i un repte. Sabíem que no seria fàcil, però certament els resultats doncs a poc a poc s'han anat donant, hem anat sumant victòries, bones victòries també, de pistes difícils contra grans rivals i al final doncs això ens ha permès sumar aquests partits que ens ha fet arribar abans d'acabar aquesta primera volta i amb una bona renta de victòria es pot assegurar la Copa matemàticament.
Jugareu la Copa, que és una competició molt maca, tocarà disfrutar-la i després, que el proper objectiu quin ha de ser, Sergi?
Bueno, crec que ara ens queden dos partits encara. El segon objectiu podria ser a intentar ser caps de sèrie, tot i que al final és algo que no és determinant ni molt menys ni garantit de res, així que intentar sumar aquests dos partits, també pensant una mica amb la segona volta on ja segurament ens coneixeran més, on no serà fàcil seguir aquest ritme de victòries i ja està. Per la segona volta l'objectiu doncs està clar, intentar mantenir l'estil, intentar mantenir el ritme que portem i intentar classificar-se pels play-offs.
Mm. A la segona volta han de passar per Badalona el Barça i el Madrid. Els últims anys, per la superioritat del Barça, segurament els derbis havien estat una miqueta deslluïts, però igual aquest any es pot recuperar, sobretot a Badalona, aquells derbis tan apassionants, no?
Bueno, la veritat que seria bo pel bàsquet català i per l'aficionat, el fet que poguéssim plantar cara, però també hem de ser conscients i tenir els peus al terra, que a pesar de quasi guanyar la pista al Madrid, haver guanyat al Barça, haver guanyat a Unicaja, equips que anaven davant i amb moltíssim més pressupost, no vol dir que tot serà igual. Òbviament, nosaltres la mentalitat segueix la mateixa i quan toqui jugar contra el Barça, doncs evidentment intentarem guanyar i plantar cara. Crec que és una de les virtuts d'aquest equip, a pesar del partit contra València. Tots els altres partits, doncs aquí sempre ha arribat al final amb opcions i això ha fet que al final ens hagi pogut portar victòries amb partits molt ajustats. Mm.
Per acabar, Sergi, com tu estàs passant tu, que tornes a Badalona després de 14 temporades?
Jo m'estic passant bomba. No, jo volia... La meva primera opció al venir aquí era tornar a disfrutar del bàsquet, no diguem en plan de vaig a jugar i ja està, sinó disfrutar participant, disfrutar competint, disfrutar fent el que estem fent, que és l'il·lusionar una mica un altre cop a Badalona amb el bàsquet. I ja et dic, jo volia sobretot això, estar feliç, jugant a bàsquet, que és el que més m'agrada, i poder anar a portar des de dins i sentir-me important i tenir la confiança de l'entrenador i ja està, ja et dic. Això era el principal i això fa que estigui feliç després de 14 anys fora, també bueno, poder tenir la família a prop, poder disfrutar bueno, de dies i de coses que fa molts anys que m'he perdut, doncs aquest any ho he pogut fer, com les festes de Nadal, Reis i aquestes coses.
Molt bé, doncs ens n'alegrem molt. Sergi, gràcies per atendre'ns, enhorabona per la temporada que esteu fent i a seguir. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
El Barça rep demà el Panathinaikos. Albert, i avui ha parlat el míster.
Sí, i avui precisament fa un mes que el Barça va entrar en dinàmica de derrotes. Està davant tres dies vitals. Demà Panathinaikos, diumenge el líder de la Lliga Endesa, l'Unicaja, Olesen i Abrines, continuen sent dubte per tornar a jugar demà. Xavi Pasqual, entrenador.
Hem perdut perquè els que hi som no hem sigut capaços de donar el nivell adequat per poder guanyar. Per tant, els que hi som ho hem de fer millor. Els que tenim més experiència hem de ser capaços de transmetre aquesta tranquil·litat en moments de dificultat que no hem sabut capaç de fer. I els que tenen menys experiència hem de tenir una miqueta més de tranquil·litat i ajudar una miqueta més a l'equip en situacions difícils i entendre quin és el moment de cada jugador.
Tres a punt ràpids en ciclisme aquí, que s'ha fet oficial el recorregut de la Vuelta 2015 que torna a Catalunya.
2 de setembre, Andorra, 138 quilòmetres, 5.230 metres de desnivell, en final al Cortals del Camp, després de 6 ports de categoria espectacular. El dia següent, etapa de transició, Andorra la Vella, Lleida capital.
Gràcies, Quique. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valleri? Bona tarda.
Actualitzem el Dakar.
Quinta etapa en motos, Marco Ma octavo, a un minuto del líder, Laia Sanz 15, Viladoms ha perdido tiempo porque se ha equivocado de camino, en principio no parece grave. En coches, como siempre, manda a la Tillat.
I en vela actualitzem també la situació a la Barcelona World Race.
Acercándose a Cabo Verde, el GAES de Ana Corbella y Gerard Marín lideran la prueba por delante del Neutrógena de Altadil. Ha cambiado de líder.
Gil, superstar!
Bona tarda, Vallorí.
Bona tarda.
Bon any, eh?
Igualment.
Escolti, quin va ser el jugador del Madrid que més va patir ahir al Calderón?
Que més va patir?
Sí. Toni Kroos.
Toni Kroos, sí?
Sí,
per què?
Li explico. Es dona la circumstància que Toni Kroos està vivint de lloguer a Madrid. Sap qui és l'amo de la casa de Toni Kroos?
No.
Fernando Torres. Clar, Fernando Torres ha tornat a l'Atlètic i, escolti, aquests 25.000 euros de lloguer perillen, perquè igual el Madrid passa a l'eliminatòria i l'amo li diu al llogater que li puja la renda de la casa. Coses que té el futbol. Escolti, última hora.
Última hora.
Declaracions de Laporta, els micròfons de 4. Res de nou, se sent preparat. Anunciarà en el seu moment quan es presentarà a les eleccions.
Lo he dicho muchas veces que me pronunciaré cuando lo considere oportuno y siempre teniendo presente el mantener la estabilidad del club.
Tardará mucho en decidirse.
Cuando lo considere oportuno.
Si usted fuera presidente, ¿qué haría para resolver el tema?
Visca el Barça. Ahora lo que más conviene, creo, es animar al equipo, porque es lo mejor para el Barça.
Ahí estaba, David Bernabéu intentant-ho. Àrbitre, jornada 19, Depor Barça, Martínez Munuera, Espanyol Celta, Prieto Iglesias.
Gràcies, Gil.
De res.
Gràcies a tots. Actualitzem la informació esportiva a casa nostra cap a 6:45 al programa a la tarda i avui, evidentment, hi ha tiempo de juego. Juga el Barça, partit de Copa, Barça-Elx, el partit a les 10 de la nit al Camp Nou. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot.